Aquest temps que vivim se parla molt de la importància del turisme, no? Aquest motor econòmic de les nostres illes, de la nostra comunitat autònoma. I fa més de 55 anys, Felipe Moreno va fundar l'Escola Universitària de Turisme que du el seu nom. Això va néixer en resposta d'una necessitat per poder formar professionals i directius d'empreses que apareixien amb el boom turístic, parlant dels anys final dels anys 50, els anys 60. Per situar-vos, l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno és la coneguda Universitat de Turisme del carrer Sol de Palma. Nosaltres avui volem parlar-ne, volem parlar molt de turisme aquests dies, però és molt important parlar de formació. Segur que hi ha molts de joves que en aquests moments no tenen decidit el seu futur i a veure si es volen dedicar en aquest món del turisme tan important a la nostra comunitat. I d'avui parlar amb la directora gerent de l'Escola Universitària de Turisme, Felipe Moreno, és Maria José Moreno. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, bé, moltes gràcies per parlar una estoneta amb nosaltres. Jo he fet com un poquet d'introducció, Maria José, que ja fa més de 55, sí. Crec que aquest any en celebrau 56, d'ençà que el teu pare, Felipe Moreno, va fundar aquesta escola. No sé si ho he dit bé un poc, va ser com una necessitat de boom turístic que hi havia en aquell moment, la creació d'aquest centre.
Sí, tens tota la raó. La veritat és que bueno, l'Escola de Turisme se va fundar l'any 1964 i bueno, pues va ser, de fet, és una de les fundadores, bueno, és una de les primeres escoles de turisme de tot Espanya i va ser un poquet en resposta a aquesta necessitat de tenir persones formades, de professionals, que gestionassin les empreses que havien de rebre tots els turistes. Claro, en aquell moment, pues, òbviament, s'anaven creant els primers hotels, s'anaven creant els primers restaurants, també les primeres empreses que duien els turistes de transport, però s'havia de menester persones, no només els professionals de cuina, de cambrers, etcètera, etcètera. El que nosaltres formàvem, el que formava mon pare, que era un poquet, bueno, l'objectiu, era formar les persones que gestionassin i dirigeixin les empreses turístiques i persones que eren capaços de dirigir de un equip o, bueno, de fer les ventes, etcètera, etcètera. Mm-hmm. En tots els criteris de qualitat i de professionalitat que se requerien en aquell moment.
Clar, era una necessitat, tot pare podria dir, va ser visionari, però va cobrir una necessitat per aquell boom que naixia, no? Especialment aquí a la nostra comunitat.
Sí.
Enguany,
sí.
Crec que compliu 56 anys. Podríem dir que és una llarga trajectòria i segur que moltíssima gent s'ha formada, segur que moltíssim de professionals s'han format en el vostre centre. M'agradaria que m'ho recordassis qui és en Felipe Moreno, ben dic que és el teu pare, però sabem que actualment és el president i ton pare es viu encara, de més, eh? I crec que
sí,
encara va per un centre, no?
Sí, mon pare té 91 anys ja i sí, és una persona que bueno, molt activa i encara va per centre, encara té moltes idees perquè està totalment connectat i bueno, li agrada estar en contacte, pues, òbviament ja no és la persona que gestiona el centre ni que dirigeix perquè és el president honorífic, però sí que fa temps que ja, bueno, està més a la part de protocolària que no a la part de gestió, però sí que és una persona pues, molt...
Ma mare, no sé si t'han perdut. Maria José, m'ho sents?
Una persona que ara ja sí. En el primer moment... Sí,
t'ho sentim.
Sí. No, que deia que era, mon pare era una persona molt activa, molt visionària, perquè ja des del primer moment, no només en quant en els continguts de lo que era la carrera de turisme en el principi dels anys 60 i 70, sinó també era una persona que va veure la importància de les pràctiques aplicades a la... bueno, o com, el valor afegit de les pràctiques en els estudis. De fet, la nostra escola va ser una de les primeres que va incorporar les pràctiques pràctiques com a obligatòries dins els plans d'estudis. I el mateix va passar amb tot el tema de les eines tecnològiques. Nosaltres, als anys 80, ja tenien la assignatura d'informàtica com a part de la carrera, cosa que no tenien altres centres universitaris en tota Espanya. I com això, doncs moltes coses, la importància de relacions internacionals, la importància també de tenir el contacte directe amb l'empresariat, que venien a fer les xerrades i que encara venen. Tot això va ser un dels pioners de tota Espanya en incorporar tot això a la formació.
Una escola de una universitat de turisme, com dèiem, de referència no només a nivell nacional, sinó diríem internacionalment, no?
Sí, hem tingut molt de projectes, i encara, òbviament, tenim projectes amb universitats internacionals, amb institucions d'altres països, i bueno, en tota la història hem col·laborat en molts de països també, inclús per desenvolupar el seu sector turístic.
Uh-huh. Ara mateix teniu conveni amb quina universitat?
Mira, ara mateix tenim conveni amb la Universitat d'Alemanya, de Portugal, de Bulgària, per tot el que són tema d'Erasmus. Després tenim també projectes que estem fent amb altres països, com països de Centroamèrica, també tenim de Latinoamèrica, també tenim d'Europa, amb universitats d'Inglaterra també hem fet projectes, amb universitats d'Holanda. Hem fet inclús, van fer uns amb països un poquet exòtics, perquè van fer inclús projectes amb Mongòlia, Kazajistan, etcètera. Tenim, la veritat és que tenim convenis tant per formació com per pràctiques, intercanvis, projectes conjunts, etcètera, etcètera. També a nivell internacional som fundadors d'una associació mundial de formació d'hoteleria i turisme, que és Anfort, i en aquest sentit som la delegada per Espanya i Portugal d'aquesta associació, i la veritat és que reuneix la majoria dels centres universitaris que donen formació d'hoteleria i turisme a tot el món.
Molt bé. El que deies abans, aquesta importància de les pràctiques, jo crec que bé, sempre ho hem dit, quan hem estudiat les carreres universitàries, hem après més en dos dies de pràctiques que potser en un any de teòrica. Per això què teniu? Convenis o borses de treball amb empreses?
Sí, mira, tenim, per una banda, tenim el que són convenis directes amb empreses per pràctiques i borsa de treball, que tenim 500, més de 500 convenis, tant per el que és turisme com el que és protocol i organització d'esdeveniments. Però a part d'això, aquestes empreses són tant nacionals, o locals nacionals com internacionals. També tenim formant part d'una plataforma que se diu OSCO, que aquesta plataforma és com una espècie de red social que per una banda té el que són les empreses turístiques, les millors del món. Per una altra banda tenim el que són institucions acadèmiques de tot el món també, d'Espanya n'hi ha 9, i després tenim el que nosaltres dèiem els talentos, que són els estudiants. Tant els estudiants que actualment estan seguint la carrera com els estudiants egressats, que ja han acabat, però volen o bé fer un estat de pràctiques per adquirir nous coneixements, o bé, en qualsevol lloc del món, o bé també volen tenir una possibilitat de canviar de treball. I quan dic de tot el món, és que està inclòs qualsevol país, qualsevol destinació turística, perquè poden trobar pues, des de Maldives, Seychelles, Nova Zelanda, Austràlia, qualsevol
tipus de...
Sí, no, ho dic perquè, clar, nosaltres en un principi, òbviament, els convenis directes, pues sí que hi ha més facilitat de trobar, pues, jo que sé, una persona que se'n vol anar a Anglaterra, que se'n vol anar a México, al Caribe mexicano, a fer unes pràctiques. Això és més fàcil per una institució acadèmica. Però quan una persona se'n vol anar, pues, a Àfrica, perquè vol estar a un safari, a un puesto que fan, pues, òbviament és un poc més difícil. Però amb aquesta eina és molt, molt fàcil perquè estan representades totes les millors empreses del món.
Per tant, els idiomes són importantíssims des del primer curs, no?
Sí. Nosaltres, no només, quan són els estudis de turisme, òbviament han de fer obligatòriament dos idiomes, a part, òbviament, el castellà i el català, però bueno, han de tenir el anglès, que és obligatori tots els cursos, i no només com a llengua, sinó també com a assignatura d'idioma, sinó també com a llengua vehicular per altres assignatures. Per exemple, se donen assignatures com a economia ambiental, com a direcció estratègica i tal, se donen en anglès. Però sí, però a part d'això, perquè els hi va millor per adquirir els coneixements, a part d'això també tenen un segon idioma que han de triar. I poden triar entre l'alemany, francès i el rus. I a part d'això també tenen estudis complementaris, tenim una escola d'idiomes que també és centre examinador, tant d'anglès com d'alemany. Tenim altres idiomes que poden triar per complementar els estudis. Si una persona tria l'alemany, després pot fer un curs de francès o a Sant Remés.
Vosaltres, bé, la seu és el carrer Sol a Palma, que, com he dit en un principi, molta gent coneix la Universitat de Turisme sí. com a la del carrer Sol, popularment,
sí.
però també teniu sí, seus sí, sí. a Manacor, a Menorca i a Eivissa, no?
Sí, sí, la central és de Palma, que és on nosaltres impartim el que són els graus universitaris, a part dels altres estudis, però els graus universitaris només se donen a la seu central de Palma, però després tenim, pues, com tu has dit, a Manacor, a Menorca, a Ciutadella, i ara estem obrint el nou centre d'Eivissa, que és la novetat d'enguany.
Mm-hmm, molt bé. Si vols, podrem ara parlar, després parlarem un poquet de quan obriu la matriculació, però jo m'agradaria que puguis explicar sí. un poc a lo millor quins són els estudis que oferiu, aquests graus universitaris, o també saben que ara heu afegit graus de protocol, esdeveniments, que ara està tan de moda, però si sí. vols mos pots resumir un poquet tota la vostra oferta sí. acadèmica.
Sí, mira, nosaltres donem el que és dos graus universitaris, que són el grau en turisme i el grau en protocol i organització d'esdeveniments, que com has dit, nosaltres vam començar l'any 2010 a impartir aquest grau, però és un grau bastant novedós perquè només hi ha 6 universitats a tot Espanya que estan donant com a grau oficial, i la veritat és que són uns estudis que, bueno, ja te comentaré si vols després, sí, sí. però uns estudis que tenen moltíssimes sortides i molt atractius. A part d'això, nosaltres ens hem especialitzat en estudis o cursos també més curts en àrea turística, cursos d'hoteleria, de turisme en general, de cuina, tenim també formació professional de cuina, tenim també formació professional dual, després tenim el que són estudis tècnics, que els estudis tècnics són realment una opció bastant interessant perquè són uns estudis dirigits a persones que a partir de quart d'ESO, que són uns estudis de 2 anys reconeguts per el sector, que la veritat és que te prepara per feina qualsevol tipus d'empresa turística. Un poquet responent a la necessitat o un poquet a la demanda d'alumnes de quart d'ESO que no trobaven que CFP de grau mig no trobaven l'oferta dins l'àrea turística que els hi anés bé, perquè la formació professional de grau mig només està la de cuina i gastronomia i servei de restaurant, però no n'hi ha cap de grau mig, me refereix, que contempli l'àrea d'allotjament, que contempli l'àrea també d'agències de viatges, i aquests estudis són estudis que contemplen tot. Tenen assignatures de recepció, tenen assignatures de viatges, d'aeroports, de cruceros, d'informació turística, etcètera, etcètera. A part dels idiomes, a part també d'una part de màrqueting, redes socials, etcètera, etcètera. Vull dir que són uns estudis molt complets que te preparen per fer feina.
I la titulació que requereix en aquest cas és fins a quart d'ESO.
Quart d'ESO, sí.
Uh-huh. I després
sí,
sí, té moltes sortides.
A part de la metodologia... Uh-huh. Sí, perdona...
No, perdona, que després tu, com explicaves, té moltíssimes sortides laborals.
Sí. Sí, tenen totes les sortides de... Bueno, el que són és aquests estudis tècnics, totes les sortides del sector turístic, des d'aeroports, hotels, òbviament, també restaurants, agències de viatges, companyies aèries, rent-a-car... la part de creuers, etcètera, etcètera. Tenen moltíssimes sortides. Mm. I a part d'això, també el que és... Bueno, també comentar-te que el tema de les sortides de la carrera
Sí.
és una carrera de gestió, la carrera de turisme, i no només té les sortides del sector turístic, sinó que té sortides, diríem, de qualsevol tipus d'empresa, perquè en un 80% és una carrera de gestió, és una carrera que té molt de continguts compartits en el que és ADE. Per tant, una persona pot fer feina en el sector turístic, però també podria fer feina en qualsevol sector, perquè has après el tema d'economia, de comptabilitat, de recursos humans, de màrqueting, a part de lo que és idiomes i a part de lo que són les assignatures pròpies del sector turístic.
I quant d'anys és el grau a la carrera actualment?
El grau són, els dos graus són 4 anys cada un, són 240 crèdits FCTS i els estudis tècnics són 2 anys.
I són 2 anys. I de com a novetat, crec que fa més poc que t'explicaves aquest grau en protocol i organització d'esdeveniments, m'agradaria lo millor que mos expliquis un poquet per què vareu apostar per introduir aquest grau i un poquet en què consisteixen aquests estudis i, evidentment, les sortides laborals, que tu has dit que eren molt atractives.
Sí, mira, bueno, nosaltres fa anys ja vàrem començar, ja vàrem apostar per el tema de l'organització d'esdeveniments, perquè teníem bueno, un dels primers màsters que hi havia a tot Espanya d'organització i direcció d'eventos corporatius. Va ser el primer màster que vàrem fer això, de fet, fa molts anys. Però després, nosaltres, la nostra intenció era fer una carrera de lo que era protocol i organització d'esdeveniments. Entonces, a partir del 2010 vàrem començar amb aquest grau oficial. Primer va ser un grau títol propi de la UIB i després va passar a grau oficial. I la veritat és que vàrem apostar per aquest sector perquè és un sector que està creixent moltíssim. Tot el que són bueno, realment els esdeveniments i els actes és el que nosaltres dèiem el turisme de negocis, que és un sector que està creixent moltíssim, que té una inversió molt grossa i que les empreses estan apostant moltíssim per tot el que és les eines de comunicació i les eines de relacions públiques com són els esdeveniments. Les sortides que té aquest grau, pues tant és l'àmbit del protocol i la diplomàcia, relacions internacionals, com la part de lo que són els congressos, les fires, tot el que és els incentius, també el que són relacions públiques, la part de comunicació, etc etc. Perquè hem de tenir en compte que els actes, els esdeveniments, tenim de tot tipus, tenim des del millor més senzill, més petit, com pot ser un esdeveniment social, com podria ser una boda, com podria ser que tenim tot el wedding plan, que és una de les sortides, fins als que són els més complexes, com podria ser pues, des d'un congrés internacional, com pot ser una fira, com pot ser també una competició deportiva, o macroeventos, com podria ser un concert, un megaconcert, o una passarel·la de moda. Vull dir que estem xerrant de qualsevol tipus d'esdeveniment. I això és tan delicat, perquè va tota la imatge de l'empresa i la imatge de lo que tu estàs anunciant, tot el producte, que no se pot deixar a les mans de qualsevol. Ha de ser persones molt professionals i especialitzades en aquest àmbit. És per això que a la carrera troben que no només amb una assignatura de gestió d'esdeveniments a una carrera se pot gestionar aquest sector que és tan específic. Has de menester una carrera pues que toqui tant la part d'econòmica, de pressupost, com la part de comunicació i relacions amb el mitjà de comunicació, com la part de seguretat, bueno, de logística, d'escenografia, vull dir, toca tots els àmbits.
De fet, les institucions públiques, per exemple, un ajuntament mateix, podria, sí, hauria de tenir aquesta secció protocolari, no?, molt dels seus actes.
Sí, 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 totalment, totalment. De fet, bueno, quasi tots els ajuntaments i, òbviament, els de municipis més de més gent, òbviament tenen més persones, pues tenen el seu àrea de protocol, col que pica és una persona, però col que pica és un equip de persones. I després quan xerran també, bueno, ajuntaments, potser seria més petit, però si xerran comunitats autònomes, si xerran de ministeris, si xerran de, bueno, d'un govern nacional o institucions a nivell europeu, ONGs, etcètera, etcètera, tenen les seves responsables de protocol o també els hi diuen responsables institucionals o directors institucionals, relacions públiques, etcètera, etcètera, directors de comunicació, etcètera, etcètera.
Com heu viscut aquest confinament, Maria José? Tu deies que vareu ser bastant pioners en introduir-vos a la informàtica per als anys 80, que molts encara no sabien quasi ni el que era un ordinador. Com ha estat aquest confinament? Com ha estat la vostra adaptació al teletreball, la formació online? Com vos heu organitzat?
Pues mira, per nosaltres ha estat, la veritat, l'adaptació molt bona, perquè ja ens havíem posat les piles abans. Nosaltres ja l'any passat havíem començat, bueno, primer que teníem, fa molt d'anys que teníem una aula virtual molt potent, que l'empleàvem, la veritat és que estem acostumats a emplear sala aula virtual, més que res, com els estudis són presencials, l'empleàvem com a complement de lo que se feia presencialment a les classes. Vull dir que tots els materials, tots, estaven vetllats a l'aula virtual, tenien també les guies docentes, bueno, documentació, tenien tot. Però, òbviament, ara hem fet ús molt més d'aquesta aula virtual i, a part d'això, hem apostat per un sistema de videoconferència bastant potent. El resultat ha estat que ara mateix el 100% de les classes s'estan impartint per videoconferència, però de forma síncrona. Vol dir que els alumnes, igual que tenien els seus horaris, si se complien els seus horaris de forma presencial abans del confinament, que potser començaven a les 9 i de 9 a 10 tenien una assignatura, pues ara mateix segueixen amb el mateix horari. De 9 a 10 tenen una classe i que se completa la classe, de 10 a 11 una altra, vull dir que segueixen amb el mateix sistema. I a part d'això, nosaltres també, des del punt de vista d'equip, d'equip de feina, nosaltres també havíem apostat l'any passat per un canvi estratègic en la nostra forma de treballar. Era més treballs per projectes, treball en equip, etcètera, etcètera. I ja havíem començat a emplear eines de treball col·laboratiu que ens han servit beníssim per fer tot aquest teletreball. D'aquesta forma, bueno, el resultat ha estat que tant els alumnes estan molt més satisfets o molt satisfets amb aquest sistema, els professors també, perquè hi ha més seguiment per part dels alumnes ara, quasi que quan antes era presencial, i per part de personal administratiu i de serveis i per part de tot el professorat, també no ha hagut cap problema en la forma d'adaptar tota la feina en el teletreball.
Supos que la part més problemàtica és la que, bueno, s'està patint en la formació professional en general, és aquesta part pràctica, no? No poder fer pràctiques davant aquesta situació de pandèmia ara mateix. Supos que arribarà un moment que els podran fer, no?
Això, la pitjor part és la gent que potser havia deixat part de les pràctiques, però bueno, nosaltres ja hem fet una normativa, hem adaptat a el que són les guies docentes d'aquestes assignatures de pràctiques per adaptar la situació allargant el període d'avaluació, també adaptant part de la feina per feines per estudi de casos d'empreses en concret. Vull dir que, clar, si gent no quedi sense avaluar, o sense fer part de les pràctiques. Això, en el nostre cas, nosaltres hem adaptat la forma d'avaluar les pràctiques, també hem allargat el període de pràctiques, perquè no acabi en el mes de setembre, sinó que puguin fer més temps, de tal forma que la gent no quedi sense fer les pràctiques.
Sense aquesta part, com tu deies abans, tan important. Aprofitant que sí. Te tenc a l'altre costat del telèfon, evidentment tu, una professional del món de turisme, t'he de demanar com veus la situació actual de tot el que està passant a nivell mundial amb aquesta pandèmia, Maria José?
Sí, la veritat és que crec que és molt important el que està passant i sobretot a nivell turístic. Crec que és el sector turístic, la veritat és que ha de menester un pla totalment estratègic per salvar aquesta temporada. La veritat és que és un fenomen, el turisme és un fenomen internacional, per tant, ens hem de posar d'acord tant els mercats emissors com els mercats receptors. El que no pot ser és que nosaltres seguim a la nostra i diguem, no, és que si venen aquí han de passar una quarantena de 14 dies i, en canvi, en altres països que tenen menys problemes de coronavirus que tenim nosaltres, no ho hagin de fer. Hem de seguir les mateixes regles per tothom. Això jo crec que és el primer, i posar-nos tot d'acord i, sobretot, tenir ben clar, i això des dels governants, tenir ben clar que és el sector més important que tenim tant a les Illes com al resto d'Espanya. És molt important i hi ha molta de gent, moltes empreses que estan darrere aquest sector. Sí que és vera que, òbviament, el sector turístic nacional, hombre, mos pot ajudar, no salvar, no mai substituirem el turisme internacional i menys aquí a Balears amb el turisme nacional. Per tant, hem d'apostar per tornar a obrir les fronteres quan se van millor, a tornar a rebre els vols internacionals, òbviament, seguint totes les indicacions de seguretat sanitària que ens indiquen les institucions sanitàries, això sense cap tipus de dubte. Però també jo crec que s'hauria d'establir incentius, mides fiscals i laborals que ajudin els empresaris, no posar traves a noves inversions, també donar ajudes a professionals perquè se formin, també perquè s'innovi, perquè jo crec que aquesta crisi que tenim ara el que ens mostrarà és que no ens hem de quedar aturats, sinó que hem d'innovar, surten noves oportunitats. Per tant, hem d'ajudar aquesta gent, la gent que té empreses, a que innovin, a que canviïn les seves empreses per adaptar-se a la nova realitat. I això se pot fer també amb una formació. En formació, amb cursos, en càpsules de formació, etc. Per tant, jo també crec que s'hauria d'apostar, sobretot a nivell nacional, per aquesta formació ocupacional, tant per persones en situació d'atur com per persones en actiu, sobretot enfocada a innovació, a canvis, a com canviar, com fer, com ser més resilient, més adaptar-se més en els canvis, etc.
Seria ara un moment, no?, la gent que està, com tu dius, en situació d'atur, en ERTEs, aprofitar aquesta formació en aquests moments que estan passant.
Sí.
Jo te volia demanar, que sé que estàs fent un estudi d'investigació sobre com influeix la percepció de risc en l'elecció del destí per les vacances. Mos pots explicar la situació que ens trobem a lo millor a Mallorca actualment a causa d'aquesta nova realitat? Què diu un poquet aquest estudi?
Sí, mira, bueno, estem un grup internacional, està format per persones que venen des d'Austràlia, té gent que ve d'Israel, gent d'Alemanya i també d'Espanya, hi ha una companya i jo, que estem estudiant els efectes del coronavirus, del Covid, a diferents àmbits. Un d'ells és la intenció de viatge que tenen tant a mig plaç com a llarg plaç. I sobretot com està influenciat per la percepció de risc que tenen les persones, també influenciat inclús per la confiança en els mitjans de comunicació o en les fonts de comunicació, confiança en els governs. Com influeixen aquestes variables dins la percepció que té la gent i la intenció de viatge a 6 mesos o a 12 mesos. I, bueno, en un principi, bueno, la mostra és una mostra, la veritat és que grossa, perquè estem fent tot aquest tipus d'enquesta, l'estem fent a molts de països, però, bueno, sobretot, els resultats que tenim és que a curt plaç tendència de viatge, el que és intenció de viatge, sí que serà a nivell nacional. A llarg plaç sí que ja s'adaptarà, bueno, se tornarà en els viatges internacionals. I, bueno, una altra cosa que hem demanat en aquesta enquesta és quin destinacions se veuran més afectades per aquest tipus de pas Covid. I, bueno, el que és destinació turística a Espanya és una que, en principi, la intenció de viatge continuarà sent cap a Espanya. Vull dir que hem posat, per triar molt de destinacions turístiques i una de les que va millor, que té millors resultats és Espanya. Vull dir que en el llarg plaç sí que tornarà un altre pic a lo que era antes.
Esperançador, no? Que... I el resultat d'aquest
estudi. Sí. Sí, en primer moment sí. També s'està estudiant l'animositat perquè, òbviament, l'animositat vull dir que és... si nosaltres culpam o no culpam a diferents tipus d'origen, tant de productes com de persones, i el que hem mirat de resultat, no, el que t'he dit és un poc primícia, perquè encara no tenim els anàlisis fets, però sí que en un principi no pareix que se doni això que nosaltres per aquí culpam a ser països o a ser nacionalitats o productes de lo que és diríem, la dispersió del coronavirus, parec que és més, són idees, però vull dir, quan xerrant d'una mostra completa, la gent no dona la culpa, parec que no, la majoria no dona la culpa a una nacionalitat en concret o a un producte en concret, sinó que pues, pues una cosa, pues, bé, que mos hauria passat igual si hagués començat a un altre país, vull dir que no, no perquè en un principi se mos hagi dit no, és que això de Xina, pues, culpam els xinos i ja no tornarem a Xina, no, això en principi en els resultats que estem traient de l'estudi no és així.
Molt bé, per acabar, Maria José, recorda-nos quan s'obri el període de matriculació, si qualcú li interessa cursar els vostres estudis, què ha de fer?
Mira, nosaltres el període de matriculació ja està obert, el que és la prescripció i la matriculació en diferents estudis ja està obert. Nosaltres inclús per el que són tasques administratives i tasques de secretaria també vàrem obrir a partir d'aquest, bueno, des d'aquest dilluns passat i tenim obert des de les 9 fins a les 6. I, bueno, ja, tant per telèfon com per mail, bueno, com a través de la pàgina web o venint directament a la secretaria, que també seguint totes les directrius de distanciament social i tot, vull dir que en tota seguretat, els hi podem rebre i donar tota la informació, també a fer la prescripció o ajudar a fer el que és la matrícula quan són els universitaris, que s'ha de fer a través de la pàgina web de la UIP. Nosaltres els hi ajudem en tot el procediment per fer efectiva aquesta matrícula.
Molt bé, recordam la vostra web de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, és etb-baleares.es, aquí hi ha tota la informació de l'oferta acadèmica. Bé, avui, Anna Maria José, que van de fer un bon resum de tot el que ofereixen, però segur que encara podríem parlar molt més, Maria José, ja no tenim temps,
sí.
Però a la web trobaran moltíssima informació i especialment el que tu has dit, no? Aquesta ajuda i assessorament que els hi podeu donar davant qualsevol dubte que puguin tenir, no?
Sí, 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 perfecte. Sí, ja està tota la informació, també tenim la informació sobretot d'una cosa molt important ara, que són les beques.
Ah, sí, que no n'hem parlat, preus, això és importantíssim, sí. No? Les beques.
Sí, sí, però, sí, 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 sí. Tenim informació pues, això de procediment, de matrícula, també de beques, que tenim, pues, a part de lo que són les beques del Ministeri, que afortunadament perquè hi haurà més beques per enguany, però a part d'això nosaltres també tenim un fons propi de beques, en tots els criteris que d'alumnes poden consultar a la web i a part pues, també bueno, informació de tots els estudis, els plans d'estudis continguts, les competències que se donen en cada tipus d'estudi, també les pràctiques, també tipus d'empreses que fem feina per les pràctiques, de tot, de les conferències que fem, de les fires, però nosaltres també fem, no hem comentat, però fem una fira d'ocupació que també venen les empreses a l'escola també per fer el reclutament de personal, vull dir, de tot. Tenim tota la informació a la web.
Maria José Moreno, directora gerent de l'Escola de Turisme, l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno. Un plaer haver parlat avui aquesta estoneta, parlar de formació, com dèiem, tan important que potser també els polítics haurien d'aprofitar aquesta pandèmia per apostar, no? per la formació de moltíssima gent que es troba en situació d'atur, fins i tot en situació activa, i gent jove que no sap cap a on s'ha d'enfocar. Moltes gràcies.
Sí, sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
Un plaer. Bon dia. I d'arribar a les 12:53, ha estat l'entrevista a la directora gerent de l'Escola Universitària de Turisme, Felipe Moreno, Maria José Moreno. Fem una pausa, però molt breu, perquè hem de connectar ja a través de Skype na Maria i na Teresa Cànovas per acabar aquest programa en qüestions de llengua. A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.